sa terra molt avall. Creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. I he encert, cada instant és un i no es repetirà. Sento que el cos ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà.
I doncs just ara mateix són les 12:45. A l'altre costat del telèfon tenc l'assessora lingüista de l'Ajuntament, Teresa Cànaves. Bon dia, Teresa.
Hola. Molt bon dia a tothom.
M'encanta aquesta cançó. Ara la tenia així, dic que bé, he d'introduir ja a Teresa, perquè després ja la posen en sencera, si tenim temps.
Sí, és una cançó que motiva molt.
Ai, si no te'n dones compte i te mous.
Exacte, si estàs un poc en baixa, com que te reactiva.
És vera. Bona elecció vas fer per aquesta sintonia de qüestions de llengua.
Idò, mira, ja que això, ens llançarem una mica. Vinga. A parlar de dues prèmies, o tres, depèn del temps. Mira, una seria Tallau Bacallà, que això ja ho vaig anunciar en el darrer programa, i l'altra seria Amb tots els ets i uts, que ja vaig indicar.
Amb tots, perdona, la segona...
Amb tots els ets i uts.
Vale.
Aquesta és una expressió que, evidentment, aquí no deim, aquí en deim dues que són ben sinònimes, però me va fer gràcia l'origen i dir, mira... entrarem amb aquesta i després en direm les versions més autòctones.
Molt bé.
Per tant, idò, començarem amb tallar el bacallà. Evidentment, l'expressió de tallar el bacallà, sabent que significa que qui talla el bacallà o el bacallà és qui comanda o que qui dirigeix una qüestió. I el seu origen, he de dir que quan l'he cercat en català he trobat un origen i quan l'he cercat en castellà, que és exactament la mateixa, es porta el bacalao, n'he trobat uns altres d'origen. De totes maneres, tant l'un com els altres tenen exactament el mateix significat. El que passa és això, que ara vaig a parlar una mica d'aquest origen, que és el que refereix la prèmia d'aquí, de tallar el bacallà, i després parlaré una mica de les que són més en clau castellana.
Molt bé.
Segons Demades, resulta que això de tallar el bacallà ve sobretot del fet que en els monestirs, i sobretot durant temps de Corema, el pare abat era qui s'ocupava normalment de fer bocins de bacallà i de repartir les racions a tots els altres membres d'aquesta comunitat. Per tant, era aquesta facultat de tallar i repartir les racions de bacallà estava molt vinculada al seu càrrec. I a més, segons Joan Amades, l'abat se solia quedar la ració més grossa. Començant per aquí.
Era clar,
ja que no diuen que qui fa la part reparteix i se'n queda la mitja, bé, en fi, coses d'aquestes. I doncs bé, a partir d'aquest costum de que l'abat era qui feia les parts, va venir la forma verbal tallar el bacallà, normalment aplicada per indicar que aquesta persona, que aquest qualcú, té més autoritat o comanda sobre unes determinades accions o actuacions o afers. Per tant, aquí tindríem que, en català, el que feim és tenir l'origen relacionat sobretot dins l'àmbit monàstic. En canvi, si anem a cortar el bacalao, veiem que les excepcions sobre l'origen ens venen per una altra banda.
Sí,
Mira, és molt similar, però agafat amb altres exemples. I, per exemple, un dels orígens que se proposen seria que el bacallà era un dels menjars que s'adonava als treballadors, que normalment eren esclaus, que treballaven a les plantacions d'ultramar, de les colònies. I, clar, normalment era o bé el capatàs o bé l'encarregat d'aquella plantació la persona que repartia el menjar en aquests treballadors esclaus que hi feien feina. Per tant, qui tenia una mica de bo amb aquest capatàs o amb aquest encarregat normalment se'n quedava una ració més generosa. Després també hi ha una altra excepció, també la trobada només en castellà, i és que en temps de fam, el bacallà salat era una menja bastant barata, vull dir, era econòmica, i quan hi havia escassesa i a més hi havia gana, normalment era el patriarca de la família el que repartia també les racions de bacallà a la resta de membres de la família. Per tant, aquestes serien les dues excepcions que han trobat en castellà. Jo en castellà no he trobat cap referència que s'adreçàs en un món monàstic. Mm-hmm. Clar, després també s'aplicava normalment que l'amo o l'encarregat d'una botiga d'ultramarins era el que tallava el bacallà. I per què? Perquè, clar, aquest bacallà, el filet s'havien de tallar molt bé per aprofitar-ne la major part possible. Si qualcú que no tenia molta traça per tallar se n'ocupava, clar, feia malbé part d'aquests filets i, clar, no retia tant. Per tant, normalment, per això era l'encarregat, que era qui en sabia més, qui tenia més ofici, el qui tallava el bacallà en aquesta botiga de queviures o d'ultramarins.
Era una responsabilitat important.
Exacte, era perquè era una menja molt bàsica. Avui el bacallà es queda. Però sabeu que temps enrere era un tipus de menjar que es podia permetre molta gent.
Era econòmic.
Exacte. I ara, clar, i aquí, quan hem parlat de... Clar, hem parlat de les plantacions que hi havia a ultramar i hem parlat d'una botiga d'ultramarins, també volia aprofitar per apuntar una miqueta que, clar, ultramarí, sí que està compost per prefix ultra i, evidentment, marí, ultra vol dir més enllà de... Per tant, en aquest cas, la paraula significaria això, que ve més enllà de la mar. I en aquest cas eren aliments que normalment venien de les colònies americanes cap aquí i a les botigues que venien aquests aliments se'ls deia normalment botiga d'ultramarins i en el final, ja per aquest fenomen que es diu sinèdoca, que quan parlaves d'ultramarins ja te referies a la botiga on venien aquests productes que venien de fora.
Molt bé.
I dit això, ara sí que passarem a l'expressió de amb tots els ets i uts.
Tots els ets i uts. Com s'escriu aquests ets?
No, ets és E-T-S i els uts és U-T-S.
Ah, d'acord.
Exacte, amb tots els ets i uts.
I demem això que jo no sé d'on ve, no? No sé què vol dir això.
A mi, precisament, el que m'ha agradat d'aquesta expressió és el seu origen, perquè ja t'he dit, nosaltres ho dèiem utilitzar amb altres expressions per referir-nos en aquest mateix significat. L'explicació vol dir que quan tu expliques una cosa amb tots els adjuts, és que en aquesta explicació no li falta absolutament detall. Ho has explicat tot, nosaltres en diríem amb pols i senyals o fil per randa.
Mm-hmm.
Per tant, i d'on ve l'origen de l'expressió originària que tenim avui, que és els adjuts? Jo seria de les conjuncions llatines et, que significa i, de en Joan i Antoni, i de l'altra conjunció ut, que significa atès que, donat que. I oi, per què d'aquestes dues conjuncions en va venir una parèmia que significa això, que és una manera d'explicar una cosa en tot detall? I doncs que normalment aquestes dues conjuncions llatines, et i ut, apareixien repetidament tant a textos litúrgics com a textos que redactaven notaris i sobretot relacionats amb contractes. Per tant, quan anaves llegint aquests textos i t'anaven apareixent aquestes dues conjuncions, evidentment que es tractava d'un text molt descriptiu, molt precís. I per això, clar, varen començar a explicar que quan un fet és explicat en tot detall, està explicat en tots els ets i uts que hi solia haver en aquest text, tant litúrgic com materials.
Mira, i tant.
Sí. I m'ha fet gràcia perquè, evidentment, com que la gent no sabia d'on venia aquesta expressió, aquests ets i uts, no sabien a què es referien, a segon quin llocs, per derivació popular, com que no sabien ben bé d'on els venia aquesta expressió, en algun lloc es diu amb tots els sets i vuits.
Aquesta me sona un poc més, eh?
Sí, i és la popular derivada de tots els ets i uts. Clar, com que la pronúncia és bastant similar i la gent no tenia clar què significava això d'ets i uts, llavors es varen anar a la millor de manera així per derivació utilitzant més amb tots els sets i vuits.
Mira.
I nosaltres, ja he dit, nosaltres normalment utilitzam amb pols i senyals, que hi ha l'equivalent castellà igualment, sí, com pelos i senyales. Jo l'únic origen que he trobat d'aquesta locució seria que provendria d'ambients policials. Jo la poso un poc entre cometes, perquè tot i que l'he trobada a diferents fonts, me sona una mica estrany, perquè és una expressió que ve com a bastant enrere, i això d'ambient policials, no sé, a mi em sona més una cosa relativament recent. Però bé, això és el divent que he trobat, és a dir, vendria d'ambient policials, per què? Perquè normalment, quan es fa una investigació o es fa un interrogatori, se demana o se sol demanar testimonis que expliquin tot el que saben. tot el que han vist o tot el que han escoltat. I sobretot se'ls demana que descriguin aquella persona que és sospitosa. Per exemple, se'ls demana com tenia el cabell, aquí tindríem el pol, o si tenia qualque marca o cicatriu, i aquí serien aquests senyals identificats.
Clar, pols i senyals.
Exacte, seria amb pols i senyals, això, descripció del cabell d'aquella persona, i de si té qualque marca o cicatriu identificativa que la pugui, que la pugui
identificar.
Exacte. I ja només tindríem l'altra parèmia sinònima, que seria el fil per randa, que significa exactament el mateix, que és una manera d'explicar una cosa molt minuciosa, amb molts detalls, i supos que aquí vendria perquè, clar, fer randa ja de per si és un procés molt meticulós i que has d'anar amb molt de detall, i clar, que agafes fil per acabar-lo convertint en randa. I aquest procés ara és un procés meticulós, per tant s'ha de fer amb molta cura. I per això quan expliques una cosa fil per randa vol dir que l'expliques en tota mena de detalls.
Jo m'encanta perquè és un nom d'un nostre magazín de matins de Ràdio Pollença. I trec que és molt, no sé, molt fotogràfic, no? Molt il·lustratiu, sí.
A més, sona bé, vull dir, sí, per randa, vull dir, la seva fonètica és agradable, i sí, i el que significa, trec que es cau molt a un programa de ràdio, perquè se trata de que això, la gent que escolta, les explicacions...
T'ho hem de contar, t'ho contant un fil per randa. I he de dir que això va ser un oient, que varen fer com una crida, que la gent mos proposa els noms per a magazins, a l'estiu les que enviàvem, n'han tingut diversos, aquest fil per randa va venir per quedar-se, i va ser un oient, en Guillem, si mos escolta, que mos ho va proposar, i no sé...
És moltes que hi entra, que és adequat per això, perquè anau explicant diferents temes que interessen a la gent del municipi, I clar, la majoria s'explica en fil per randa perquè tothom entengui el coneixement necessari.
I tant, molt bé. En castellà no és aquesta expressió, no?
Aquesta, no sé què,
por bolillos.
Sí, no.
Encaje de bolillos.
Sí, i he de dir que a més la paraula randa és una paraula que utilitzem bàsicament aquí a les Balears, perquè normalment a Catalunya, ara volia cercar-te, no utilitzen randa, utilitzen, ara no me'n recordo, però sé que no és la paraula randa la que utilitzen, i sé que vaig veure quan ho vaig cercar, que és una paraula molt, molt nostra.
Mira.
Tant, encara millor.
Encara millor.
Exacte.
Molt bé, Teresa, tenim 2 minuts, no sé si tens qualque cosa més.
No,
sí, digues, perdona.
No, és que és complicat xerrar per telèfon.
Sí, sense veure molt l'escat.
No sabem si una va que començarà... No, tenia preparat també probablement explicar un poc d'endavant les atxes, però no sé si qualque dia ja m'havia parlat. Perquè, clar, hi ha com una mica de confusió en si atxes és un barbarisme, perquè és una pareja d'estral, i no, la... Un atxe en català és un ciri gros, gruixat, que és un dels elements molt característics de la processó de divendres sant, i probablement, originàriament, també s'utilitzaven a les comitives funeràries. Per exemple, aquestes comitives, en el camí que feien fins en un cementeri, no ens s'aturaven diverses vegades per cantar. Clar, i aquesta expressió d'endavant les atxes... pot tenir una mica l'origen en aquestes processons funeràries, a més de les processons del divendres sant, que és per donar una mica usos d'arrencar amb una altra vegada, vinga, tirant per endavant, si mos hem aturat, per animar a continuar, sigui la processó de Pasqua o sigui la comitiva funerària.
Però queda clar que atxa no és d'estral, sinó és aquesta ciri.
No. Exacte, és un ciri, això, gruixat, normalment té 4 blancs, i és, això, és molt característic de determinades processons o comitives funeràries. És vera que, si cerques atxa, també se pot referir a una d'estral molt concreta que utilitzaven els homes d'armes en les seves madures i tal, però avui en dia no té res a veure ja amb la d'estral, que és l'atxa castellana.
I de Teresa, endavant les atxes, jo crec que la setmana que ve ja estarem a fase 3 i mos podrem veure les cares encara que sigui separades per un vidre.
Per una planta, exacte, bé, amb vosaltres comandeu, si la cosa ens ho permet, baixarem a la ràdio perquè ja és vera que s'enyora una mica veure la gent cargada.
I de dimecres que hi ve, a veure, per què va vull dir que mos ha escrit en Guillem o que mos va posar nom a fil parlant de Guillem? Gràcies. Nosaltres li diu, estic orgullós que vos agradi un nom i nosaltres encantats estem de tenir aquest nom que sí que va venir per quedar-se. M'ha anat que enviant un nom de magàzim, però aquest fil parlant de... quan comentava una Teresa, és que té molt de missatge, té molt adequat.
Perfecte.
Idò, gràcies, Guillem. Bé, Teresa, fins dimecres. Dimecres ens veiem aquí.
Beníssim.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Adéu. Idò, ja arribem als darrers segons. A la una en punt, bollet informatiu d'Ivetres Ràdio i després no bona nou, que a la una i quart en Toni Campomà mos té preparat un programa, com ell diu, atletat, que això li haurien de dir a Teresa que és un barbarisme, imaginam. Però el món del vi també el tindrem.